Passen 11 minuts del punt a les 11 del matí i és dijous, per tant, és espai per l'empresa. Eva Garrido, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Què ens portes avui? Què ens acostes en aquest espai empresarial de la ciutat?
Doncs avui parlarem amb Àlex Ros, propietari dels restaurants Matilda, Charlotte. Ajuda'm, Alba, que en té més.
Clotilde, Hilda.
Has vist? I el tenim aquí amb nosaltres via telefònica per parlar amb ell sobre la microcerveseria que ha posat en el restaurant Charlotte i ha tret la cervesa Hilda. I en parlarem amb ell perquè ens expliqui el per què, com és que s'ha animat a fer aquesta microcerveseria i sense entretenir-me més, anem a saludar a l'Àlex. Molt bon dia, Àlex.
Bon dia.
Com neix aquest projecte de fer una microcerveseria dins del restaurant Charlotte?
Pues mira, aquí hi ha diversos sectors, ja feia més de 2 anys que estàvem donant voltes, que vam fer diversos viatges a Alemanya i a Europa, perquè aquests conceptes de negoci i models de negoci pues, són molt típics, no? Llavors és un valor afegit, llavors així el client avui dia pues, valora el que són els productes de qualitat i de quilòmetre zero, llavors el nostre client, quan vingui a dinar, pot veure pues, bueno, com es fa la cervesa, no? Llavors una hora també serveix per fer cervesa pels nostres propis restaurants. I llavors això... Però, bueno, és una innovació, una manera d'innovar dins del món de la restauració.
Deies que els clients... Això... Perdona, Àlex, deies que els clients podien veure com es fa la cervesa?
Sí, es pot veure. Més sostenibles, els alambics de coure, les fermentadors, i realment doncs, bueno, és un valor afegit.
I a veure,
és un valor afegit que, bueno, que és molt difícil potser aconseguir en qualsevol espai, perquè necessita realment molt d'espai. Vale? I ja està, llavors això doncs, bueno, també és un projecte que portava molt de temps darrere, perquè bueno, doncs, aquí hi ha 3 potes molt importants, no? Una és l'espai, l'altra és saber el negoci doncs, de què va, i l'altra també doncs, és saber enfocar i especialitzar-te, no? I que la gent que tu gestioni, diguem, perquè això necessites un metge cerveser, doncs, que pugui fer-ho bé i demanar-li tu doncs, els teus productes, de dir, escolta, doncs la cervesa amb l'opinió era més forta, més suau, i ja està, i això és una miqueta resumint-ho en 2 minuts, no?, el nostre projecte.
Àlex, a part de per la restauració, també deus tenir algun tipus de passió per la cervesa, perquè, per exemple, al restaurant Matilda també podem degustar un llarg recorregut de cerveses.
Sí, mira, el projecte va començar fa 3 anys, llavors una miqueta vam començar a poc a poc, llavors, com vam fer tots aquests viatges arreu d'Europa, vam veure que, bueno, que el món de la cervesa doncs, és com aquí el món del vi, no? Estava molt madur i hi havia moltes varietats. I això aquí encara, doncs, diguem, ara va despertar. Llavors, doncs, bueno, vam fer un petit canvi, llavors vam reformar la Matilda amb més de 150 varietats de cervesa, vale?
Sí, tant.
I llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí, nosaltres ja tenim en procés el que és la microcerveseria del Charlotte. Llavors, a partir d'aquí, com que tenim moltes cerveses, pues, podem agafar i que digui pues, el que és el que li agrada al nostre client, quins estils, i una mica sense res també com a laboratori per veure realment a la gent el que li agrada. No?
Clar, Àlex, comentaves abans que per fer cervesa es necessita un espai molt gran. Llavors, quines, diguéssim, les dificultats, diguéssim, el repte de fer una cerveseria micro? O sigui, perquè heu fet, o sigui, heu hagut de reduir molt l'espai perquè pugui encabir-se tot aquest procés en un restaurant.
Sí, mira, aquí comença... Això és com una fàbrica, eh? Aquí tens el que és tuli, vale? I un espai per emmagatzemar el que és la malta, el sac de malta. Després tens el molí per moldre, després tens una sala on tracta l'aigua. Llavors, un cop tens tots aquests tractaments i el cerveser decideix, doncs, depenent de l'estil que puguem fer, doncs, treballis minerals nosaltres, aquesta aigua es transporta a la cerveseria i un cop està a la cerveseria, doncs, bueno, ja comença tot el procés, no? Pues, bullir l'aigua, posar-hi el que és la malta, després filtrar-la, passar-la a un altre alambic i posar-hi el llúpol, després refredar-lo. Un cop tenim tot això i es refreda, i tenim el most, ho passem als fermentadors. Un cop tenim els fermentadors, posem els gelats i ja se m'espera una miqueta pues, que el procés de la cervesa comenci.
Àlex, quins tipus de cerveses feu? Perquè dius que segons de la manera, bueno, segons la manera que sigui, s'ha de fer un procés o un altre. A veure, explica una mica.
Ja, tenim 5 cerveses, a dir, vale? Tenim la Mac, que és una cervesa de blat, vale? I que, bueno, és la típica alemana per denominació, perquè si pugui ser una mica de idea. Tenim després l'arròs, que és la típica cervesa txeca, molt suau, una pilsner, i, bueno, per paladars molt més suaus. Després tenim el que és la Clop, una cervesa llupulosa, ¿vale?, que és una cervesa més amarga, afruitada, amb gust de préssec, que li diem Clop. ¿Vale? Després tenim la Tor, que és una cervesa belga, que bueno, pues és un altre estil totalment diferent. I després tenim la Fum. La Fum és una cervesa fumada, també amb honor a Bamberg, que és on vam comprar la maquinària i on portem les maltes. ¿Vale? Llavors, doncs, és una cervesa que quan l'olores ve una miqueta l'olor a fumat, aquest bacon, bé, és una cervesa diferent. ¿Vale? I després, què podria dir? Doncs mira, de les 5 cerveses que tenim la mà, que és una típica cervesa alemana, doncs, correcta, per palades molt suaus, l'arròs, que és aixeca també, i la Tor, doncs, és la belga, que diguem que també doncs, és una cervesa molt especiada i que aporta espècies una mica picants i que, bueno, doncs, que té un sabor diferent. Però, clar, doncs, bueno, té el seu públic. La senyora li agrada moltíssim perquè és una cervesa afruitada i després la Fum també tenim molt d'èxit. Llavors, doncs, bueno, estem fent proves per treballar una cervesa de Nadal i, bueno, i anar creixent en aquest sentit de diferents paladars i diferents gustos i poder maridar amb tots els plats dels restaurants, no? Aquesta és la idea. Fer un producte casolà, de quilòmetre zero i de qualitat.
Això, Àlex, això t'anava a preguntar. Quina és la resposta dels clients de Sant Cugat en veure, primer de tot, per una banda, tota aquesta varietat de cerveses que teniu al Matilde, i després l'altra pregunta seria aquestes de la Hilda, en concret, aquestes que heu tret, aquests cinc tipus de cerveses que m'has explicat.
Sí. Això penso que al final qui ens demana és el propi client. Penso que nosaltres veiem una miqueta, quan anem a provar cerveses, pues ells ho veus, no?, que és el que els agrada i ens agrada. A partir d'aquí, pues, quan anem al nostre laboratori, pues, comencem a fer aquestes proves i pues, no, tenim un ventall de cerveses molt ampli, perquè si un client era la cervesa, doncs hem pogut tastar una altra, no?
I quina té més...
Continuarem creixent en fent diferents estils i poder-nos maridar tots amb la nostra gastronomia tan cubatenca.
Vinga, Àlex, i ara mullat, quina té més sortida? De les que has vist, les que t'han anat demanant?
Pues mira, la que ha tingut més sortida ha sigut l'arròs, que és la Pilsner, ¿vale?, la més suau, i després la Clot, que és la més amarga i afruitada, una miqueta, d'acord? ¿Vale? Que si no és la més forteta.
Creus que aquest negoci, aquest de les cerveses artesanes està de moda a Sant Cugat? Perquè també algun cop hem parlat amb altres cervesers artesans d'aquí, per exemple, de la Floresta, per aquí, pels voltants, que també es dediquen a fer aquestes cerveses artesanes.
És un model de negoci nou que està sortint ara, de producte de qualitat i de quilòmetre zero, de comarca o de zona, i llavors això ara es sorgeix, doncs, com antigament els avis doncs, anaven a comprar la llet o la gaseosa al colmado, no? Llavors els productes de qualitat doncs, estan ressorgint i és un nou model de negoci doncs, bueno, sostingut. Sí que és veritat que costa molt, des de fora doncs, bueno, hi ha una simple premsa de moda, perquè precisament amb els anys pues, es veurà una miqueta pues, qui aguantarà aquest negoci i qui no l'aguantarà. Bueno, és el que diem, no? Ja, el negoci no és un dia ni una setmana, sinó és el sumatori d'anys, no? Perquè al final, bueno, que estiguis viu, pues, això és el que fa que jo sigui negoci i un model de vida. Precisament que puc dir que el món de la cervesa pues, demana molt. Demana pues, instal·lacions, demana espai, demana ampolles i això, pues, bueno, que n'hi ha d'anar aprenent el que la gent acostuma a veure aquí, perquè a vegades són cerveses que la gent encara no té palada desenvolupat. Estem en un negoci nou, que la gent ha d'agafar maduresa amb quan està quan a paladar, que la gent pues, ha d'anar fluint aquest procés, i d'aquí 10 anys pues, podem dir que serà un sector madur i que ja té un camí fet, com té el del vi, no?
Clar.
El que sí puc dir que, bueno, que un dia, tal com han canviat les coses, pues, la cervesa és un producte més econòmic, és un producte poc alcohòlic en comparació a altres begudes i després és un producte molt diurètic i que té una sèrie de qualitats de naturals que, bueno, que encara no s'han donat a conèixer, però que realment també té unes qualitats molt bones pel cos.
Clar, just acabes de dir una cosa que t'anava a preguntar ara, perquè, clar, tot i així, tot i aquest model de negoci nou, la gent s'anima a tastar les cerveses, dius que no tenen el paladar gaire desenvolupat, tot i així, el més normal és que quan hi ha un sopar, un dinar, la gent encara acostumi a demanar un vinet, no? Una ampolla de vi, més que una cervesa.
Està canviant, això. Pensa que en els nostres restaurants això està canviant. Pensa que ara la gent, clar, quan entra al matí, la veuen 22 tiradors, més de 150 ampolles, de diferents nacionalitats i pues, que la gent es tira molt més per la cervesa i a mi cada vegada pues, costa menys.
I, per exemple, la cervesa és intercanviable pel vi, em refereixo, que sempre s'ha dit, no? Hi ha el vi doncs, per una carn o el tal vi per un peix. Doncs també podem canviar el vi per la cervesa?
El maridatge, en definitiva.
Sí, home, això és fàcil. Tenim investigadors que pensen que inclús per un primer doncs, es pot donar la cervesa i per segon em pots donar, però no fa falta que demanis una ampolla, no? Tenim els tiradors, és com demanar com vi a copes, no? Però això és el mateix.
Vaja, que segons el menú, segons el dinar i el menú...
Segons el tipus, exacte, tens un tipus de cervesa o tens un altre.
Perfecte. Àlex, tenim una pregunta, l'Alba i jo, que ens fa curiositat. Com és que els teus restaurants, els teus negocis, els teus projectes sempre porten nom de dona?
Bueno, doncs mira, va ser un viatge que vaig començar a Gènova, que vaig fer unes pràctiques, i justament allà, doncs, bueno, mira, em vaig inspirar amb el nom Matilda. I a partir d'aquí, doncs, tots els noms han tingut nom de dones. I ara les cerveses continuen amb la mateixa filosofia, no? Doncs, si et fixes, Mat ve de Matilda, Clot de Clotilda, Ros ve de Rosa, o un nom, digue'l com vulguis, això ja que cada un s'ho prengui com vulgui, i després doncs, la torre vindrà a la torrada, la fum vindrà a la fumada, i ja està, ens vam fer una miqueta així originals. I això, doncs, al final ens ha portat sort, ens ha encaixat, i volem continuar amb la mateixa política amb el món cerveser.
Doncs, Àlex Rosa, acabem amb aquesta curiositat que teníem a la redacció. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquest espai a l'empresa del Sant Cugat a Fons. Adéu, molt bon dia.
Gràcies.
Adéu,
bon dia,
Àlex.
Gràcies.
Sant Cugat a Fons a www.cugat.cat/ràdio.